Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Hotel Palestina es podria dir Comodor, Mil Colin o Caravel. L'Hotel Palestina és refugi, trobada i retrobada, l'emblema d'un ofici en risc d'extinció. Però també és enemic hostil i funest. L'Hotel Palestina és tot això, i per nosaltres, un homenatge als que no li han sobreviscut. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Presentat per Marc Comas i David Fonseca.
El trànsit a les carreteres que envolten Isium és majoritàriament de vehicles militars. Molts blindats, molts capturats als russos amb el conegut símbol de la Z, en alguns casos ja esborrat. Mentrestant, Mitilene, 30.000 habitants, mira de donar acolliment, com pot, a les més de 10.000 persones que han fet del seu port un lloc més en la singladura d'una vida que els ha caigut al damunt. Ara mateix no hi ha ni un sol punt on m'arribi la vista, on pugui trobar una casa que estigui sencera. La destrucció que vostès veuen al meu darrere és la que jo veig al davant, a l'esquerra i a la dreta. I això amb un conflicte que, cal recordar-ho, només s'ha pres un respir. Lluís Caelles, TV3, Beit Hanun.
Lluís Caelles, benvingut a Del Palestina.
Hola, gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Bé, content de ser amb vosaltres.
Ara escoltàvem fragments sonors de cròniques teves des de Gaza, Lesbos, Ucraïna. Quan de molt jove, des d'Isona, al Pallars Jussà, vas a Barcelona, a l'Autònoma, a estudiar Ciències de la Informació, ja hi vas amb aquesta vocació i amb aquest interès per la informació internacional, on en aquells moments era inimaginable?
I vaig amb molt d'interès per la informació internacional, molt, però més com a usuari que com a professional. Jo recordo a la part de la facultat fullejar sempre primer les pàgines d'internacional, però no m'havia plantejat arribar-hi. Jo estava ja mig treballant al Segre, a Lleida, al diari, i aleshores, bé, la premsa local era la meva premsa, tot i que l'objectiu, diguem, des del Pirineu o des de Lleida, per mi era Barcelona sempre, que era el cap i casal. I la informació internacional era una passió, si més no. Sí.
En aquest programa no tenim un estudi fixe i tampoc el volem tenir. I avui ens has citat en algun lloc concret. On estem, Lluís?
Doncs ara mateix estem al Museu Tèxtil, que és un edifici magnífic, que està a tocar del Parc de Vallparadís. El Parc de Vallparadís és...
A Terrassa,
sí, és on visco jo. És on visco jo per motius familiars. Vaig conèixer una terrassenca i vaig venir a Terrassa des del Pirineu de Lleida. És un parc urbà que quan jo vaig arribar a Terrassa fa molts anys era un barranc brut, deixat, insalubre, i que s'ha convertit en un pulmó verd. Crec que és el segon parc urbà més gran de Catalunya després de la Ciutadella, i ara és un lloc on jo hi vinc a córrer, m'agrada córrer, i vinc a passejar a vegades, i vinc a seure-m'hi a llegir, i t'hi trobes l'escola de nens petits que els porten els professors, l'avi que un cuidador o una cuidadora l'acompanya i ve a prendre el sol, gent que fa festa, gent que una nit fan un concurs de pelees de gallos, és a dir, s'ha convertit en un punt de civilitat que a mi em té fascinat. Com que el vaig veure destruït i ara el vaig recuperar per tothom, per absolutament tots els ciutadans, doncs és un lloc amb el que m'hi sento molt còmode.
Siguis on siguis, hi ha una cosa que sigui certa, és que sempre t'emportes les bambes de cor, no? Trepitjar terreny d'aquesta manera és una altra manera de viure o de sentir-te on t'estàs en aquells moments?
Sí, saps què em va passar? A mi aquí a Terrassa, per exemple, jo vaig començar a conèixer-la bé quan vaig començar a córrer, perquè és la manera de veure-ho. I, per exemple, una ciutat en la que jo hi he anat treballant molts anys, perquè s'hi han anat acumulant conflictes, és Atenes. I a Atenes, hi vaig estar de vacances amb la família l'estiu passat, i Atenes, jo la conec, el centre d'Atenes, gairebé tan bé com Barcelona. I la vaig començar a conèixer quan al segon o tercer viatge vaig decidir portar-me les bambes i sortir a córrer. I bé, doncs cada vegada, jo em llevava a les 6 del matí, sortia, corria, donava dues voltes, pujava dues vegades a l'Acròpolis, baixava, i al final coneixia molt bé Atenes. I la meva traductora d'Atenes em deia, hosti, això és que coneixes molt bé, aquest carrer ho coneixes millor que jo. Digues que hi he corregut moltes vegades per aquest carrer.
Lluís Caelles Garreta va començar la seva carrera periodística al diari Segre de Lleida, a la COPE Barcelona, Cadena Catalana i al Circuit Català de Televisió Espanyola abans d'entrar a TV3, on actualment treballa la secció d'Internacional. va cobrir els atemptats de l'11S a Nova York i Washington, la crisi de refugiats a Lesbos i Idomeni, la revolta del Maidan, l'accident nuclear de Fukushima, la guerra de Gaza del 2014 i la invasió russa a Ucraïna. Precisament per aquesta cobertura ha estat reconegut amb el Premi Ànima 2022 que atorga la Fundació Àngel Olaran de Mollerussa. És també professor a la Facultat de Periodisme de les Universitats Pompeu Fabra i Abat Oliva i coautor, juntament amb Sergi Vicente, del llibre Fukushima, crònica d'un tsunami nuclear. Per TV3, Lluís Caelles també ha estat corresponsal a Brussel·les i presentador i editor del 324 i dels Telenotícies Matí i Vespre.
Hola, molt bona nit. L'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, ha estat un cop més jornada festiva i reivindicativa alhora. La borsa espanyola amb màxims històrics. L'IBEX 35 frega els 13.000 punts, un nivell que mai s'havia vist. Schröder i Merkel comencen una ronda de contactes per mirar de formar govern a Alemanya sense descartar la coalició dels dos grans partits que representen. Gerhard Schröder reivindica seguir governant, tot i que la seva oponent ha aconseguit més diputats.
Lluís, ara t'escoltàvem en diferents moments, en diferents etapes de presentant els temes. Alguna sintonia et recorda que ja han passat dies des de que presentaves? Enyores aquesta etapa?
No. No, però no és un no de contundència, eh? Va ser una etapa interessant, xula, bonica. Jo cal deixar més a sobre del terreny. Això és indiscutible. Em va agradar molt de fer plató, però a sobre del terreny jo alguna vegada m'he parat i he agafat el quadern de notes, he parat un moment amb l'equip i he escrit una nota per mi que, no sé, si la trobés, soc molt desendreçat amb els quaderns, diria alguna cosa així com... són les 11 del matí, estem a Atenes en un centre d'assistència als damnificats per la crisi i aquest ofici és millor que hi ha al món. I seguia treballant. Això, jo ho he arribat a escriure. Ja no us diré quantes vegades ho he arribat a pensar. Parar-me i pensar, quin privilegi ser aquí, no? Per tant, el carrer per mi és insubstituïble.
Moltes vegades tu, quan estàs en una crònica, relates el que veus i el que vius en aquells moments, no? Sovint passa. Sentim el Lluís Caelles dient aquí al costat, aquí davant, el que vam de veure, no? Aquest punt que dius és cert, és així.
Mira, jo els alumnes de la universitat i a vegades quan la gent em pregunta què és el que fas, en definitiva, tu vas als llocs quan fas una crònica i el que fas és mirar, el que fas és preguntar, el que fas és intentar viure-ho, i amb això hi ha discussions. Jo, alguns companys em deien, hem de ser més notaris, no hem de viure res, estic profundament en desacord amb això. Hi ha molts nivells d'informació d'Ucraïna, es pot fer una peça des de la redacció explicant la geopolítica dels últims moviments de la Unió Europea, d'Estats Units, de Víctor Orbán, de qui sigui, i tu estàs allà i només veus els primers arbres del bosc, però és que tu has de veure aquests primers arbres, no et demanen que vegis tot el bosc. Aleshores, per mi, arribar a veure-ho, viure-ho, que és empatitzar una mica amb la gent i explicar-ho, és el secret. Ho veus, ho vius i ho expliques. I això és tan plaent, crec, per la gent que ho rep, espero, com pel que ho fa.
L'equip d'enviats especials de TV3 acaba d'arribar ara fa uns instants a Osaka, la segona ciutat més important després de Tòquio, població que viu amb més tranquil·litat o amb menys neguit la situació. Senzillament, Lluís Caelles, Osaka, què tal? Bon dia, bona hora. Per què esteu més lluny del centre radioactiu?
Doncs sí, senzillament per això. Osaka està al sud del país, està a uns 600 quilòmetres de la capital, per tant a uns 800, gairebé 900 quilòmetres de les centrals avariades. Només aquest fet fa que l'actitud de la gent sigui molt diferent i, com bé dius, hem arribat fa un moment, no hem pogut encara copsar.
El 2011 cobreixes la catàstrofe de Fukushima, una cobertura complicada perquè els esdeveniments s'anaven succeint, no? Un terratrèmol, tsunami, accident nuclear, suposo que una situació caòtica.
Sí, en Fukushima passa, primer, que jo hi vaig d'un dia per l'altre, perquè el Sergi Vicente és qui ho va anar a cobrir, va tenir un petit problema de salut a l'avió, es va quedar embarrancat i jo vaig anar a substituir-lo. Jo hi vaig una setmana, quan jo vaig acabar aquella setmana, ell estava bo i ja va venir a substituir-me. Per tant, jo vaig cobrir el que era la crisi nuclear. I en Fukushima ens passa el que ens passa en moltes coses, que ara quan ho mirem amb aquella distància de no va passar res greu, però és cert que quan estàvem allà ningú sabia molt bé què és el que podia passar. Estàvem a Tòquio, vam intentar pujar a Fukushima diverses vegades, a Fukushima, a la zona, no ens en vam sortir, i Allà es va presentar el dilema amb la redacció de Barcelona de un mica del que comentàvem abans. Ens doneu permís per intentar entrar i quan puguem ja connectarem, perquè no sabíem què és el que hi havia dins, i des de Barcelona ens deien no podem permetre'ns el luxe de perdre-us de l'antena. I això ens va tenir una mica lligats a Tòquio. I a Tòquio sí que recordo que el que flotava l'ambient era si hi ha un problema gravíssim a Fukushima, aquí hi ha 30 milions de persones. Què passarà amb aquests 30 milions de persones? A mi no em preocupava tant la situació nuclear com el caos que es pogués desfermar en una ciutat d'això, en una conurbació de 30 milions de persones i tothom intentant fugir. La situació era apocalíptica, mai millor dit, no? I és veritat que intentàvem fer la nostra vida. Abans parlàveu de córrer. Jo vaig sortir a córrer a Tòquio. I quan vam tornar, TV3 ens va portar des de l'aeroport ja, ens van portar un cotxe i ens van dir agafeu aquest cotxe, vosaltres sols, i aneu fins a Vandellós, perquè allà hi havia una unitat de medicina nuclear. Vam anar a la central.
Perquè us medissin.
Perquè ens medissin, per veure si estàvem bé. Vam anar a la central i ens van tenir tot el matí fent-nos proves, de tota mena. Ens van fer treure la roba de la maleta, ho van medir tot, i a l'acabar, al cap de 4 o 5 hores, ens van assegurar una taula i ens van dir, a veure, aquests són els vostres informes. La càmera estava irradiada, poqueta cosa, però la roba bruta estava irradiada. Diu, i sobre vosaltres, diu, mireu, els paràmetres són aquests, i els meus sortien més alts. Sí. I vaig dir, cony, quan vas amb una cobertura gairebé dorms, a vegades literalment has arribat a dormir al mateix llit del cabra perquè no es trobes res més, no? I vam concloure que era un matí que jo havia sortit a córrer, que ells havien quedat a l'hotel, i va ser un matí que va passar el núvol més carregat d'isòtop per damunt de Tòquio, i vaig sortir jo una mica més irradiat.
Lluís, per què està sonant Back in the USSR?
Doncs aquesta cançó sona perquè quan estàvem cobrint el desastre de Fukushima a Tòquio, vam de sopar un dia amb un tuguri i estàvem sopant i de sobte, mentre estàvem allà, quan ja marxàvem, estàvem pagant, va sonar per la ràdio aquesta cançó, Back to USSR. Hosti, clar, primer, que és un referent comú, un referent cultural del segle XX, que és comú a tothom, que és són els Beatles, i els sents allà. I després, a mi vaig tenir una guspira al cap, dic, ostres, a veure, estem aquí cobrint una crisi nuclear i sona una cançó que és Back to USSR, la Unió Soviètica, que entre altres coses va caure, per moltes raons, però va caure, el detonant, un dels detonants va ser una crisi nuclear, la més greu que hi ha hagut. I vaig pensar, ostres, això a veure si serà un senyal, no? A veure si serà un Chernobyl 2.
Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat.
No és fàcil entrar a Beit Janoun. Els carrers són plens de runa. Això, quan hi ha carrers. El foc israelià ha reduït la ciutat a cendres. Per tot arreu, el formigueig de milers de persones entre la runa que amaga encara els cossos de les víctimes que els combats han impedit recuperar. I que amaga també el que fa unes setmanes era la vida quotidiana.
Un dels primers conflictes que cobreixes a nivell armat és el de Gaza, el 2014. A TV3 no t'hi obliguen a anar, perquè ens consta que no obliguen a dir, però tu hi vols anar.
Sí, aquesta és la dinàmica que hi ha en tots els conflictes. La casa no obliga mai a ningú en un conflicte. Seria absurd. I per tant hi has de voler anar. I a la redacció hi ha gent que hi vol anar i gent que no hi vol anar. A Beit Hanun, és cert que aquelles lectures d'universitat de les pàgines d'internacional, Beit Hanun i Gaza i West Bank o Cisjordània, Israel, hi eren sempre, no? I per tant me n'hi vaig anar. Ho estava cobrint el corresponsal, que era l'Albert Elfa, però ell havia de sortir per una situació molt concreta, i quan m'ho van proposar també va ser una proposta molt d'aquesta, podries marxar. Crec que va ser, fixa't, jo em vaig llevar, vaig agafar el cotxe, vaig sortir, i quan sortia de la rampa del pàrquing em va trucar el Francesc Canals. Sos cap de la secció en aquell moment i em va dir, escolta, a les 12, això era a les 9 del matí, a les 12 podries marxar cap a Israel? I jo vaig dir, són només 3 hores, és que has de dir que sí. I vaig dir que sí, i me n'hi vaig anar una mica també sol, perquè allà em vaig trobar amb el càmera dins de Gaza, i també va ser una mica una resposta bastant visceral.
I allà a Gaza et trobes per primera vegada cadàvers, cases bombardejades, dolor, tristor, tragèdia. Com ho gestiones? La càmera no deixa de ser també una frontera que et permet separar-te i agafar certa distància? Ajuda també?
A Gaza no hi havia l'escala de devastació que hi ha ara. La situació era si fa o no fa la mateixa. Israel estava bombardejant, els tancs israelians havien entrat a dins de la franja, però no tenia res a veure amb la devastació d'ara. Sota la runa apareixien cadàvers de moltíssima gent. Quan hi havia un alto el foc, hi havia alto el foc de 3-4 hores, que era quan tothom anava als llocs, que era quan sentíem aquestes cròniques de hem anat a Beit Hanun, tenim 3 hores i anem junt amb nosaltres, o nosaltres anàvem junt amb tota la gent que tornaven cap a les seves cases, i a vegades anaven a rescatar cadàvers. I apareixien nens, apareixien infants, apareixien dones, homes. I a mi sempre el que m'ha colpit més no han estat els cadàvers, sinó que han estat, evidentment, la gent viva que carrega el dolor que aquells cadàvers signifiquen. No? I aleshores, aquests moments de màxima emotivitat, recordo un dia a Gaza que havíem acabat de fer l'enviament, havíem acabat de fer el directe, i va haver un bombardeig. Molt a prop d'on érem nosaltres, i va córrer el rumor. Han matat 4 nens, 3-4 nens, crec. 3 o 4 nens que estaven jugant. Ens vam anar cap allà i efectivament hi havia tot un brugit, i el càmera va entrar dins de la casa, el productor, i em va venir a veure. Entrem, que hi ha els nens allà al damunt del llit. I jo li deia, no, nosaltres no hem d'entrar a veure els nens damunt del llit. Sí, que ens deixen gravar. I jo deia, no, això no ho fem nosaltres. I van sortir les mares, i a més, evidentment, vam fer una seqüència, fins i tot algunes crec que vam parlar i tot. I a mi el que a vegades em fa seure en un racó i dedicar 3 segons, 5 segons a pensar en el que passa, és això. És la mare que queda viva, és el pare que queda viu.
Les conseqüències d'una guerra.
Les conseqüències. Les crisis de refugiats. Quan vam tornar d'Ucraïna, TV3 va posar un equip de psicòlegs per atendre'ns. És una cosa que no s'havia fet mai. Per atendre'ns, està molt bé, per detectar possibles símptomes d'estrès posttraumàtic. I jo recordo que la psicòloga que em va atendre a mi em va preguntar, de tot el que has vist, de tot el que has viscut en tota la teva carrera, digue'm què és el que més t'impressiona. I vas quedar parat, no havia rumiat mai això. I al final vaig concloure que el que més toca no és un front de guerra, per exemple, sinó que és la crisi de refugiats, com us deia abans, que deriva d'aquell front de guerra, una crisi de refugiats que pot derivar del front de guerra 3, 4, 5 anys després. La mort és un mur, allà s'acaba, però els que queden vius arran d'aquella mort han de reconstruir la vida. I trobar-te gent que no té horitzó de vida, això és una reflexió que jo no havia fet. Nosaltres tenim horitzó de vida. Sabem el que farem avui, el que farem demà, o creiem saber, vull fer això. Nen, què vols estudiar tu quan seràs gran? Tothom té un horitzó de vida. I et trobes amb gent que no tenen horitzó de vida. I això, aquesta idea, quan t'entra dins, quan et traspassa la pell, per mi és devastadora completament.
Lluís, ara comentàvem que en aquesta cobertura de fa 10 anys a Beit Hanun vau poder relatar el que passava. Actualment aquest conflicte s'ha traslladat a ser un dels que han mort més periodistes dels darrers temps. Què es busca en aquest silenci informatiu?
Bé, crec que és obvi que el que es busca és que no se sàpiga el que passa allà dins. Si tu elimines els testimonis, podràs després controlar el discurs del que passa allà dins. Hi ha molts morts a Gaza. Gaza és una gàbia i, per tant, els bombardejos són molt intensos, i la mort de periodistes que hi ha hagut a dins de Gaza és de periodistes, de funcionaris de l'ONU. La proporció és mai vista. I aleshores crec que... Nosaltres, de fet, hem demanat els permisos per entrar a Gaza, els visats, ens els han denegat. I el que es busca eliminant els testimonis voluntària o involuntàriament és que cada vegada hi hagi menys relat del que passi allà, controlat des de la gent que estan allà dins. Probablement d'aquí un temps hi haurà un nou relat que estarà controlat per la gent que deixaran, que permetran l'accés de mitjans de comunicació allà dins.
El camp de refugiats de Moria és ple. Ple vol dir ple. Ningú no s'atreveix a donar un número. Les ONGs miren de fer el que poden. I els demandants de refugi maten el temps. Com Muazzin Mohamed i els seus, de Kabul, s'han dut tota la família. Els talibans han robat el futur del país, diu. La policia trasllada a Mòria els immigrants que no són sirians, els que són més lluny de la condició de refugiats. Sense aigua corrent i amb els sanitaris escassos i depassats, Mòria és un camp de segona, en paraules d'alguns dels seus ocupants.
Et sentíem des de Lesbos, tu que també has cobert la invasió russa, tens la percepció que el tractament que reben els refugiats d'Ucraïna o els que arriben a través del Mediterrani són diferents, que hi ha classes, categories de refugiats?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Amb Ucraïna ens ha passat una cosa que ha sigut molt xocant. Com tot, hi ha un impacte i després es va suavitzant. Però jo em vaig quedar molt sorprès de l'impacte que havia tingut aquesta guerra entre l'opinió pública, pel seguiment de les nostres cròniques, pel feedback de la gent quan vam tornar aquí. I aleshores jo crec que el fet de que estigués involucrada Rússia, que era un país que, diguem que, a nivell a Europa estava molt calmat des de l'any 45. Hi havia hagut moviments, bueno, hi ha els Balcans, eh? Però com a guerra a gran escala no se n'havia viscut cap. Era la gran potència de la bipolaritat, de la Guerra Freda. És un país nuclear. I després, el que molta gent et deia és que són com nosaltres, els ucraïnesos. I això va impactar molt.
Aquesta similitud, oi?
I aquesta similitud va actuar en positiu, perquè va empatitzar molt, va permetre molta empatia amb la gent. La gent va ajudar molt a la gent que sortien d'una guerra. Fixeu-vos una cosa, gent que fugien d'una guerra i una altra gent que els ajuda. I això ens va sobtar de què passés. I és veritat que passava perquè són una gent que s'assemblen més a nosaltres. Són ortodoxes, però són cristians, són blancs. I la gent que ve de Síria són musulmans, tenen la pell d'un altre color, les tradicions són diferents, les relacions que estableixen entre ells també són molt diferents i ens espanta, lo diferent ens espanta, i hem tingut un tractament diferent. Clar, aquí hi ha dues lectures. Jo em vull quedar una mica amb que amb els ucraïnesos ho hem fet bé, i no quedar-me només amb que malament que ho hem fet amb els sirians. És a dir, les dues coses són veritat. Ho hem fet bé amb uns i no ho hem fet bé amb els altres.
Doncs durant aquestes cobertures que estaves comentant ara, sovint vas amb l'equip, amb gent propera. Hem demanat amb algú proper a tu, que et coneix molt bé i que normalment doncs, està acostumat a fer o mirar a través d'un objectiu, que en aquest cas faci un retrat però sonor.
Lluís, on ets? De veritat que has marxat sense dir-me res? Sempre preparat per marxar i explicar el que veu, sempre a punt. Li diuen periodista, però en veritat en Lluís es fa invisible i té la capacitat d'escoltar i ponderar les paraules que utilitza allà on va. Lluís, on ets? No importa on siguis, perquè quan et miro per la tele deixo de fer el que estic fent per sentir-te. Sempre cuina a foc lent, cuidant les seves fonts i els seus amics. Té un petit gran do que t'atrapa quan relata. Sempre receptiu a explorar noves formes de narrar i d'explicar, no té mai cap paraula fora de to. Fins i tot mai sap dir que no. Lluís, on ets? Perquè al final, treballar amb en Lluís és molt fàcil, molt fàcil. Sempre receptiu quan se li suggereixen idees, no li agraden els formalismes. Amb ell és fàcil agafar un avió i marxar a cobrir una notícia. Ah, i com al Lluís no li agraden les injustícies, ara mateix agafaria un hotel a Palestina i explicaria el que passa. Lluís, on ets?
Lluís, on ets? Això vol dir que desapareixes sense avisar?
M'agradaria desaparèixer més. Però, ostres, que boniques les paraules del David Bou. El David, a part de ser un company, abans quan us deia que has arribat a dormir amb gent al mateix llit, amb el David hem compartit llit de matrimoni, a més amb un llençol que no era de matrimoni, i tota la nit d'un costat a l'altre, a Kramatorsk, amb un pis que ens van llogar perquè l'hotel al qual havíem d'anar l'havien bombardejat. El David és un company excel·lent i és un càmera excel·lent, i l'avantatge d'anar amb el David és que ell t'entén a tu i fa que tu l'entenguis amb ell. I estic molt d'acord amb el que diu, que els relats periodístic i visual a vegades xoquen, a vegades el càmera i el periodista, el càmera i el plomilla no estan d'acord. Amb el David sempre trobàvem el camí, però de l'ordre de dir-te, escolta, aquesta frase elimina-me, sisplau, això ha de respirar. I que un plomill elimini una frase d'un vídeo, compte, això és complicat, eh? I el David t'ho posava tan clar, t'ho feia veure tan clar, i a més, quan veies el resultat deies, sort que has parlat. Per tant, quasi que m'ha emocionat sentir-lo per el bon company, pel bon càmera, i no bon càmera, bon relatador de televisió. Amb el David no només ha vingut de càmera, ha vingut de realitzador i han treballat super a gust. I espero seguir treballant.
Els territoris recuperats per Ucraïna a l'est de Kharkiv són ara mateix un lloc inestable. L'exèrcit i la policia han establert rigorosos controls per evitar la fugida de soldats russos vestits de civils i suposadament amagats als boscos de la zona. Al mateix temps, l'àrea és un brugit de moviments militars. Segons a qui ho preguntes, et diu que és per reforçar el nou front, o bé que l'ofensiva ucraïnesa encara dure. Als territoris recuperats per Ucraïna no hi ha ni aigua, ni llum, ni telèfon, i escassegen tots els articles de primera necessitat.
El 24 de febrer de 2022 comença la invasió russa a Ucraïna. Una de les primeres ciutats atacades és la capital, Kiev. I vosaltres, aquell dia, ja sou allà.
Sovint dic que a vegades ets als llocs per un cop de sort. Nosaltres havíem anat a cobrir la concentració de tropes, eh? Havíem tornat a Barcelona perquè no passava res, i vam tornar quan va pujar la tensió, i ens en vam anar al Donbass, on la guerra estava viva des del 2014. El que passa és que no teníem el passe de premsa, l'autorització per anar al Donbass, però l'havíem demanat feia un mes, i més o menys un mes era el que tardàvem a obtenir-la. Per tant, estàvem pendents de que un dia o l'endemà ens la donarien. I recordo que estàvem sopant a Kharkiv i ens van trucar. Van trucar a la nostra traductora dient-li que havien perdut la nostra petició. En van perdre, crec que 2 o 3 mil. Hi havia un caos enorme, hi havia tota la premsa del món volia anar-hi, i bueno, allò va ser com una dutxa d'aigua freda. No podem anar al Donbass. I al costat hi havia un periodista alemany que ens va sentir parlar amb la traductora i diu, no us vull destorbar, però jo vinc del Donbass i hi ha maneres d'arribar-hi sense permís. Clar, això és com si tirem una canya
sí.
I ho vam mossegar de seguida, i l'endemà estàvem al Donbass i vam estar 4 dies entrant i sortint del Donbass i fent reportatges. Aquell periodista alemany ens va dir, les històries surten, aixeques una pedra i hi ha una història, i és veritat. I vam estar 4 dies entrant i sortint disfrutant molt de les històries i treballant, i l'últim dia un checkpoint ens van agafar. La policia secreta ens van tenir allà moltes hores i ens van ordenar a tot l'equip, el conductor Viti, la traductora, l'Olga, el càmera, que era el Roberto Figueroa, i a mi, ens van ordenar tornar a Kiev i allà tramitar el que vulguem. I dèiem, però és que això tardarà un mes. I ens deien, evidentment, el problema més petit que tenim és el vostre mes de tramitació. I vam marxar cap a Kiev, allò, tristos, abatuts. Arribem a Kiev i on demà esclata la guerra. I el lloc on has d'estar quan esclata una guerra, pots estar en molts llocs, però el lloc clau és la capital, és on hi ha el govern, és l'objectiu principal. I per tant, per un cop de sort, vam estar a Kiev el dia que la guerra va esclatar.
Ens estem trobant moltes dificultats per avançar. El país està completament militaritzat. Molt bé. Ens demanen que tanquem aquest punt de directe. Estem avançant molt poquet a poquet. Tanquem i marxem. Recollim i marxem. Estem avançant molt poc a poc perquè hi ha moltes milícies, insisteixo, intentaré acabar la connexió. Hi ha moltes milícies repartides per tot el país. Ens aturen, estem a l'albur, al caprici de les persones. Ok. Ok, we finish. Molt bé, tallem la comunicació. Estem bé, ara marxem. Estem bé. Ara marxem, connectarem més tard.
Abans, quan deies que tu vas als llocs a explicar, a trepitjar terreny, et referies a això.
aquesta connexió es va fer viral. Això que va ser ara és una mica anecdòtic. Sí, allà senzillament ens va passar que havíem de fer un directe, pel TN migdia, i clar, anàvem amb una parabòlica, i aixecar una parabòlica en una zona de guerra, diguem, no és la millor idea. Amb un checkpoint ho vam demanar, ens van dir que ni parlar-ne, i uns quilòmetres més enllà, amb un raconet, la vam aixecar i vam començar a fer el directe. Jo, mentre m'esperava, vaig veure un home allà lluny que agafava un mòbil, treia un mòbil de la butxaca i trucava, i vaig pensar, sembla que tindrem problemes. I efectivament, tot just va ser començar el directe i van aparèixer els del checkpoint anterior a dins de que paréssim. I el checkpoint anàvem armats tots. Jo recordo un dels senyors que tenia una pistola lluenta d'aquelles personalitzades, i anava brandant, i jo de cua d'ull vaig veure que quan van arribar allà cap d'ells va semblar que cap anava armat. Jo no em vaig veure cap d'armat i vaig pensar, això ja és un punt. I estàvem disposats a parar. Però llavors se'n van anar cap al productor, cap al càmera, i a mi em van deixar una mica sol allà al mig, a davant de la càmera. I vaig pensar, doncs, escolta, intentem acabar-ho, no passa res. Però clar, aquell moment va durar 10 segons i ja van tornar a venir, va ser quan ho van tallar. I es va fer, bé, es va fer molt viral, però no té res més que és una connexió que es talla en directe.
A la crònica, però, sentíem que acabes dient estem bé, estem bé, estem bé. Aquest és un missatge no tant pels espectadors o per l'equip de TV3 com per la teva família?
Jo crec que el dic a tothom, però també a la meva família. La meva família, la meva dona i els meus fills, ja estan una mica més avesats. Pateixen, però ho fan amb silenci. Els meus pares pateixen molt. Els meus pares pateixen molt. I aleshores jo quan estic... A Ucraïna, curiosament, és una guerra que, excepte quan t'atances al front, hi ha hagut gairebé sempre cobertura telefònica. És una cosa que a mi m'ha sobtat. Cobertura telefònica i cobertura de dades. Vull dir que jo a vegades podia fer... Estava a Kiev. Kiev estava rebent bombardejos i jo podia fer una videoconferència amb un poblet del Pirineu lleidatà. Aquestes coses tan xocants i tan paradòxiques, tan paradoxals. Sí, la meva família pateixen molt i, per tant, era una manera de dir ara es tallarà, però el que jo veig aquí, el que veiem aquí, no ens fa pensar que hi hagi de passar res molt perillós. No patiu, estem bé, estem bé. Sí, ara fa dies que no va sentir, ara sento que ho vaig dir moltes vegades, estem bé, estem bé.
I quan dius tu de la família que pateix... Això t'influencia a l'hora de marxar, a l'hora de poder anar a fer una cobertura, per exemple, en un conflicte? Com penses amb els nens, amb els pares?
Mira, si pensés amb els meus pares, no aniria cap. I aleshores jo els hi faig molta didàctica sempre, els hi dic que anem als llocs, però que anem als llocs per tornar sempre. La gent pensa que un arriba en un conflicte i es passa 15 dies amagant-se de les bombes, corrent, saltant, i això no és així. Tu estàs moltes vegades esperant, passes moltes hores esperant a llocs, passes moltes hores al cotxe desplaçant-te, passes moltes hores en un hotel editant o esperant que et donin un permís. I de tant en tant t'atances en una zona que pot ser una zona compromesa i en la que hi passin coses. I poden passar coses? Sí que poden passar. I poden passar coses estant en un hotel lluny. La probabilitat de que et passin coses s'incrementa. Però les pel·lícules dels corresponsals de guerra glamuroses, que a més tenen grans aventures d'amor, sota les bombes, i que, és que això hem de treballar molt per dir que no és així. I jo a casa intento explicar que ens cuidem molt i que mirem de fer les coses el millor possible i que pateixin el menys possible. Amb els meus pares és inútil, ja són grans i per tant ja tenen la ment petrificada i pateixen. La meva família ho entén una mica més, pateix, i jo sé que per mi no fan evident que pateixen.
Dies més tard, però, tot i vigilar, com dius, teniu un incident important a l'hotel de Kiev amb els soldats ucraïnesos. Explica'ns què va passar.
El que us deia, estàvem a l'hotel editant, preparats per entrar pel TN migdia, i de repente se'n piquen a la porta, i jo pensava que era un productor d'Oberon el que ens donava en servei per sortir, per fer enllaços per satèl·lit, que és un tio molt cachondo i que picava a la porta, i el Robert, el càmera, van a obrir, i jo, de cua d'ull, que estava a l'ordinador, que vaig veure és que el Robert sortia esperat, caia a terra, i entraven un munt de soldats. Van començar a cridar, ens van tirar a terra, amb les cames obertes, amb les mans obertes, i ens van encanonar. Jo intentava girar, jo deia, pressa, intentava girar el cap per veure qui eren, però el soldat que m'encanonava a mi em tocava físicament el clatell amb la boca del fusell i no em deixava ni moure el cap. Per tant, jo no sabia qui eren. Vaig patir durant uns segons perquè vaig pensar que podien ser soldats russos, perquè en aquells moments hi havia infiltració russa a Kiev. Era aquells moments que tothom pensava que els russos acabarien prenent Kiev. I hi va haver un moment que vaig poder girar l'ull perquè el soldat va aixecar una mica el canó i vaig veure que eren ucraïnesos. I a més vaig veure que anaven tots molt ben pertrejats, amb uniforme regular, i vaig pensar, bé, és l'exèrcit ucraïnès, no són milícies. Pels ucraïnesos, els periodistes, no érem sospitosos a priori d'estar de l'altra part, i allò em va calmar. I és veritat, es van tenir molta estona allà a terra, es van demanar els papers, van agafar les maletes, les van buidar totes, com crec que fan els lladres quan entren en un pis, per les descripcions que explica la gent, tot per terra, les maletes buides, tot. Al cap d'uns minuts ens van fer aixecar, ens van tenir en una altra habitació amb d'altres periodistes, uns ucraïnesos que hi havia al costat, i al cap d'un moment van començar a sonar els telèfons que ens els havien pres. A Barcelona havien d'entrar al Telenotícies i van començar a trucar. Jo sentia tots els mòbils, els de Robert, els meus. I en un moment donat els soldats diuen ja està, no passa res, disculpeu les molèsties, però la guerra és així. I van marxar. De tal manera que encara vam tenir temps d'arribar, no a fer el sumari, però vam poder connectar i vam poder explicar la notícia. No vam explicar el que ens havia passat. Jo recordo que l'editora de l'informatiu em va dir explica què us ha passat. I diu, no puc explicar això. No puc explicar això perquè si els meus pares estan veient la televisió jo no els puc explicar això. I ja els hi explicarem, calma, quan estigui a casa.
Я підлавою тебе знайду через пару років. Ми створим сім'ю, я дам тобі свій телефон. Візьми, будь ласка, мене в полон.
Lluís, quan fas cobertures de conflictes, quins límits tens? On és la teva línia vermella a l'hora d'ensenyar els efectes de la guerra, el conflicte, el debat entre ètica, dret a la informació, preservar la intimitat? El New York Times, per exemple, mai havia tret una foto en portada amb morts i la invasió russa ho va fer, no? En el teu cas, com abordes aquest debat?
Uf, m'agradaria poder-te respondre. És un debat inacabat, inacabable, no s'acabarà mai, per definició. Si s'acaba és que una de les parts s'ha imposat a l'altra. I hi ha molts matisos. Clar, aquí hi ha les dues grans escoles. Per pintar-ho d'una manera binària, qui diu la guerra és horrorosa i l'hem d'ensenyar tal com és. I una altra escola que diu la guerra és horrorosa, però hem de mirar de ser capaços d'explicar l'horror sense caure a vegades amb la pornografia bèl·lica. Jo m'inclino més per aquest segon costat. No només per endolcir la guerra, sinó perquè el que ensenyem de la guerra també són gent, també són gent al qual se'ls ha de preservar la dignitat. La mort per mi té un punt d'intimitat. De fet, al llibre d'estil nostre contemplem la mort com una situació íntima i que, per tant, requereix un tractament especial. I aleshores, a l'hora d'enregistrar cadàvers, per exemple, és un clàssic. A l'hora de registrar cadàvers, jo crec que tu has de buscar el punt de vista de la càmera, el teu punt de vista narratiu, per explicar l'horror que veus allà, però sense ensenyar descarnadament aquell horror que tu veus. Has de ser capaç de transmetre'l. I això, abans parlava el David, quan treballes amb algú que amb la càmera té una gran sensibilitat, el cas del David i d'altres càmeres de TV3, però el cas del David és especial, saps que això, des del punt de vista d'imatge, ho tens garantit. Aleshores, tu des del punt de vista de relat ho has d'acabar de reblar. Són morts, però són morts que tenen un nom, un cognom, uns familiars. Jo això hi penso. Al costat de Butxa, que és un dels llocs on hi va haver una gran matança de civils, hi havia una zona on hi havia hagut una batalla de tancs, hi havia uns quants tancs. I en un dels tancs, tancs russos, encara hi havia el cadàver, perquè era una mena de forma humana calcinada del tanquista rus. Sabies que era una persona perquè se li veien encara cremades les fibres dels muscles. I jo recordo que quan vaig veure allò, el primer que vaig pensar és, en algun lloc hi ha la mare d'un tanquista rus que no en sap res d'ell i el tenim aquí un tanc deixat, abandonat. Doncs a l'hora de tractar la crueltat de la guerra, jo penso que també hem de ser capaços de traslladar tot l'impacte sense edulcorar-ho, però intentant preservar una mica la dignitat. Jo quasi que penso més amb la gent que hi ha a les imatges que amb la gent que veurà les imatges. Tot i que hi ha una segona derivada, i és que el llindar d'horror de la gent pot fer que si ensenyes coses molt òbvies, molt explícites, la gent deixin de mirar. I això tampoc crec que ho hem de cultivar.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar.
A l'Hotel Palestina ens agrada que, a banda de la música, tinguem també una bona biblioteca i una bona col·lecció de cinema. Lluís, va, recomana'ns un llibre per començar, que tu et transporti, t'agradi.
Mireu, hi ha un llibre que
que no és pròpiament literatura ni és assaig, és un llibre del Paul Auster, que diguem, està editat pel Paul Auster, que es diu Vaig creure que el meu pare era Déu. Paul Auster va fer durant un temps un programa a la Ràdio Pública dels Estats Units, a la NPR, i era un programa que recollia testimonis de gent, testimonis quotidians dels més variats. I Auster en va fer un filtratge i en va publicar un centenar, 150, amb un llibre. I són historietes molt petites, molt quotidianes també, algunes de dues pàgines, alguna de quatre ratlles, té aquesta gràcia, del que li explicaven els oients. I la que dona títol és una que es diu Vaig pensar que el meu pare era Déu, perquè és un nen que va sentir que el seu pare, que estava barallat amb el veí, deia, tant de bo es morís aquest home, i al cap d'unes hores es va morir, i el nen diu, jo vaig pensar que el meu pare era Déu. Aquesta és la història, no té res més. I aquest llibre, a mi el que em fa pensar és que els llocs més recòndits, amb la fibra més insignificant que veus en una situació, la tibes i surt una història que t'explica qui som les persones, no? I això és el que fem nosaltres una mica quan anem als llocs, buscar històries que tibant-la t'expliqui què és el que passa allà. I potser per això aquest llibre el trobo genial. És d'aquells llibres que jo l'anava llegint, arriba l'hora de marxar cap a la feina i no veia el moment de dir un altre capítol.
Parlant d'història, és una pel·lícula, un documental?
Mireu, documental, ara que fa poc que va morir Sixto Rodríguez, a mi em va emocionar el de documental de Searching for Sugarman.
Sí, no ets el primer que ens ho recomana, l'Hotel Palestina.
És que el vaig trobar, és d'aquelles coses que dius, ostres, si jo hagués pogut, si jo al llarg de la meva vida pogués... identificar una història així, perquè el bo de les històries és identificar-les. Després, el relat i la construcció, aquí més o menys doncs tots ens hi posaríem, però saber-la veure i treballar-la. La història d'un músic, no? que fa cançons al seu país, als Estats Units, el deixen de banda, havia de ser el nou Bob Dylan, però per unes casualitats la seva música arriba a la Sud-àfrica aïllada i allà es converteix en un mite. I ell no sap que és un mite en una altra part del planeta i arriba un moment que això se sap. És que el trobo sensacional, sensacional. Remember when you were young, you shone like the sun.
Lluís, a l'Hotel Palestina, a part de biblioteca i filmoteca, també hi tenim un casino. I per tant, si ens acompanyes, anem un moment a jugar. Et diem una paraula, una frase, un nom i ens respons de manera breu el que representi per tu. Sí?
Molt bé.
Va, som-hi.
Estàs a punt?
Sí.
Vinga, va, els Brokens.
Ah, els Brokens. Els Brokens és el nostre grup de música, és un moment setmanal en què ens trobem, assagem. Jo toco la bateria i és màgic, és un trencament, la relació amb la música, amb els músics, és màgic.
Els Mocosos?
Ah, els Mocosos. Els Mocosos és la meva penya boletaire d'Isona. Isona és un país de bolets, tot i que aquests anys se'n fan pocs, i hi ha un dia a l'any que es fa una festa, que és la festa de bolet, boletos, i hi ha penyes. I la nostra penya és la penya dels Mocosos. Amb els amics de sempre.
És cert que ets professor per culpa d'una suplència?
Sí, soc professor perquè quan estàvem fent el llibre d'estil, el Salvador Zius m'ho va demanar. A mi m'ho havien demanat d'altres vegades quan jo feia el Telenotícies, perquè també hi ha una mena de, a vegades, d'espectacularització de la docència. Tu fas un Telenotícies i et demanen que passis de professor sense preguntar-te si ets un bon professor, però ets un gran cromo. I el Salvador m'ho va demanar. M'ha caigut una professora i necessito que em facin les classes. I dic, hosti, Salvador, no. Al final em va dir, fes-ho, explica el que fas i com treballes. És un taller de televisió, no tindràs cap problema. I ho vaig fer. I quan vaig acabar, vaig anar al seu despatx i vaig dir, Salvador, m'has de fer un favor, m'has de deixar seguir. I va dir, pues segueix.
Molt bona. A veure aquesta, ja com te'n surts. Mossèn Caelles i Fader Caelles.
Mossèn Caelles i Fader Caelles. Deixa'm rumiar això, eh? Ara m'agafes.
Un casament bilingüe.
Ostres, com ho sabeu, això? Sí, això, jo tinc un cunyat que viu a Washington, el Tony, i viu amb el Donald, el seu company, ara el seu marit, i es van casar a Washington i van venir a fer una altra cerimònia aquí a Barcelona, i necessitaven un oficiant de la cerimònia. I, bueno, venien molts convidats de Washington i d'Estats Units, que ells viuen allà, el Toni viu allà des de fa temps, i em van demanar que jo fes un ofici en bilingüe, perquè de tota la gent que hi havia aquí, l'anglès més acceptable era el meu.
I vaig oficiar, vaig casar el Toni i el Donald, i és una cosa que ara estic parlant i que em trenca la veu d'emoció amb tota la família. Sí, sí, sí. Fader que elles.
Acaba'ns la història. Ucraïna, Diego, Seat Ibiza i un tracte, diguem-ne, sense contracte.
Ostres, aquesta és bona també. Quan vam anar al Donbass, vam anar a fer un reportatge amb una mina de carbó. I estava al cul del món. I vam aconseguir convèncer a la dona de la mina, a la gestora, era una dona, i ens va dir, vale, doncs aneu cap allà. Vam intentar baixar el pou, allà ella ens va dir que no, i ens va dir, hi ha un fotògraf, us trobareu un fotògraf allà. I vam pensar, hosti, allò que pensem els periodistes, no estic sol. I bueno, arribo allà, entra un noi allà caminant, penjat a dintre del recinte, i va allà dir, well, how are you doing? Where are you from? I diu, I'm from Burgos. Dic, no fotis. I era Diego Herrera, un fotògraf que viu a Moldàvia, i que estava allà fent un reportatge sobre les mines. Ens vam saludar, ell havia arribat amb un Ibiza allà, a mi em va semblar...
Que encara el té, t'ho confirmo.
Encara el té, sí. El Panzer Ibiza, que se li va trencar el càrter allà al cul del Donbass. I ens el vam trobar, quan hi va haver l'atac, ens el vam tornar a trobar a Kiev. I ell, nosaltres hi havíem perdut el xofer i la traductora, perquè se'n van a casa seva, òbviament, i estàvem penjats completament, sense traducció, sense possibilitat de desplaçar-se, i ell em diu, estic en un hotel molt cutre, que hi ha baralles, que està ple de xinxes, està ple de prostitutes, no hi ha menjar, cada nit és un escàndol. I dic, pues escolta, nosaltres tenim una habitació amb un sofà, pots venir a dormir al nostre hotel i ja et colarem perquè puguis esmorzar per un nou dur i poca cosa més, però perquè puguis esmorzar, i a canvi, quid pro quo, tu ens facilites el transport i ens fas una mica la traducció, perquè ell xapurrejava molt bé el rus. I aquest va ser el quid pro quo amb el... amb l'Herrera, que per cert s'ha fet un nom en el món del fotoperiodisme. She's a rich girl,
she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. Lluís, amb Paul Simon acabem aquest Hotel Palestina. Per què aquest Paul Simon, els Diamonds on the soles
of her shoes? Bé, el Paul Simon és el meu ídol musical. Penso que és un geni, té tant geni com el caràcter, diuen. Jo no el conec, no he anat mai a cap concert seu. Sabeu què em va passar? Un temps que estava vivint a Nova York, es va morir Joe DiMaggio, el batejador de béisbol, i com que amb una cançó de Paul Simon, el graduat, surt a Mrs. Robinson, surt el Joe DiMaggio, doncs el tio va cantar la cançó en un estadi, i la meva dona i jo, en un diumenge matí, vam marxar, i quan vam tornar ens vam trobar contestat un missatge d'una amiga, l'Helena de Banyoles, que diu, me'n vaig a veure un partit de béisbol per si voleu venir. Ho vam veure tard, en aquell partit de béisbol va ser on Paul Simon va cantar Mrs. Robinson. Tinc debilitat pel Paul Simon, ho tinc tot, i la seva vessant africana és divina.
Lluís, gràcies per haver-te hostatjat una estona a l'Hotel Palestina.
Gràcies a vosaltres per acollir-me.
Un plaer, Lluís. Torna quan vulguis.
Gràcies. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said you've taken me for granted because I believe you. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio. Som podcast.